Bon dia i benvinguts al programa L'Art d'Educar. Aquest és el darrer programa de la temporada i volem parlar d'un tema molt preocupant, l'accés a la pornografia dels menors i les seves conseqüències.
Darrerament s'han fet públiques noves investigacions per agressió sexual amb menors involucrats. Aquestes notícies han reactivat el debat sobre la relació de la violència sexual amb la pornografia i com que se n'hauria d'abordar el consum per part dels menors. En alguns casos, de manera molt precoç, que tenen un accés molt fàcil a vídeos violents i misògins. La sexòloga, ginecòloga i llicenciada en dret Raquel Tulleuda alerta sobre les conseqüències que aquest consum pot tenir en les relacions, especialment si s'arriba abans que no les experiències o l'educació sexual. Atesa la manca de legislació que en reculli l'accés, té clar que un dels punts més importants és aquesta educació, però també n'assenyala les mancances que fan algunes propostes, com ara conscienciar del tot pares, mares i professors. Hem parlat en diverses ocasions sobre la importància d'una bona educació sexual, però ara, amb la facilitat que tenen els menors per accedir a la pornografia, es fa més necessari i urgent abordar aquest tema. A part de l'educació sexual, que haurien de rebre des de casa i els centres educatius, s'hauria de plantejar molt seriosament el fet que puguin accedir a la pornografia amb tanta facilitat. Raquel Tulleuda en diu: podríem capar els dispositius, però ells trobaran mecanismes per a trobar un dispositiu que no està capat. Per tant, en aquest moment, de l'única cosa que ens podem fiar és de l'educació i en creuar els dits perquè aviat es facin els canvis legislatius necessaris perquè el nostre entorn sigui molt més segur en quant a la pornografia. A França faran un certificat digital per a poder accedir-hi, o també es pot posar algun tipus de codi perquè hi hagi un bloqueig, o fer algun conveni amb els servidors. Hi ha aquests mecanismes, tot i que és difícil. Pornhub és la 17a web més visitada del món. També hi ha interessos econòmics. Davant això, hem de ser conscients de la importància de donar una bona educació sexual als nostres menors i ajudar-los a créixer i madurar, perquè les seves relacions siguin el més sanes possible.
Avui parlarem d'aquest tema amb Jessica Flores. És psicòloga, sexòloga i actualment està finalitzant una part del màster de teràpia de parella. El seu treball de final de màster tracta sobre la pornografia i la influència en les expectatives, creences i violència que fa aquest consum. Hola, bon dia, Jessica.
Bon dia.
I també moltes gràcies per acceptar la nostra invitació. Ens podries dir, a veure, si realment és tan fàcil que els infants i joves tinguin accés a la pornografia?
Sí, per descomptat. És molt, molt, molt fàcil i més del que ens pensem. Vull fer un apunt i és que hi ha que pensar que la pornografia no sols són les pel·lícules porno a les que estem habituats, no? Les que se veuen explícitament òrgans sexuals, sinó que també engloba aquell material on hi ha escenes amb contingut sexual. Per tant, el cine, les sèries amb alt contingut sexual entrarien dintre de la pornografia. I és que ho veiem constantment a la televisió, a les plataformes de pago i les normalitzem. I clar, després també estan les imatges, els vídeos, els gifs que podem veure a través del WhatsApp, que tots tenim un smartphone, els memes, les finestres emergents que hi ha a les pàgines web, a la premsa, o sigui, és que ens està bombardejant constantment i és difícil que no es trobin en algun moment donat exposats a la pornografia, tant si la busquen conscientment, com si, perquè hi ha una cerca al darrere, com si se la topeten inconscientment, que també hi ha bastant d'així.
Tenint en compte això que dius, aquest bombardeig que deies, creus que és la base de l'educació sexual d'avui en dia?
M'agradaria pensar que no. Però si han vist pornografia, hi ha una influència pel que veuen i per la informació que li es dona. I segur que la pornografia damunt a la que accedeixen és la de les productores grans, o sigui, el porno dur, i és preocupant perquè no hi ha filtre en aquest tipus de porno. Clar. I sí que influeix. I bueno, i el cine o les sèries que estan enfocats als joves, també influeixen una barbaritat. I que... Ens influeixen inclús en altres.
Ja, sí, sí. I tu creus que, o saps si s'han fet estudis per una mica analitzar les conseqüències que pot tenir el fet de tenir aquest accés tan fàcil a la pornografia?
Sí que hi ha estudis, i inclús Save Children va fer un estudi bastant recent, a millor del 2019, si no m'equivoco, i bueno, i estudia una mica, no, l'accés de la pornografia, els seus inicis, les conseqüències que pot haure, i un dato que van donar, que me va impactar bastant, és que la mitja d'edat d'un primer accés a la pornografia era dels 12 anys. I clar, quines conseqüències hi ha? Ostres, és que tenen una vulnerabilitat a la que s'exposen increïble. Estan, bueno, tenim que els infants i els joves, o sigui que no ens hem d'oblidar que és una etapa de creixement, en construcció de la seva identitat, i la influència que pot tenir la pornografia sobre ells és que és increïble. O sigui, per exemple, o sigui, les expectatives que els pot crear, no? Unes expectatives irreals, falses creences, que portin a terme conductes que, bueno, que siguin de risc, violentes i sobretot no respectuoses, no? O sigui, si ens fiquem en exemples, qualsevol sèrie o pel·lícula, no? Jo ho fico en sèrie o pel·lícula perquè és el que també tenim molt a mà i normalitzem molt, no? Quantes relacions sentimentals ens trobem sanes i respectuoses a les sèries? No. Sol n'hi haure cels, agressivitat, control, sí. I són relacions tòxiques. I sempre t'acaben dient, és que si no tienes celos, si no estàs celoso o celosa, no te quiere. Això ho sentim una barbaritat. I si de moment anem al porno duro, perquè el que troben és porno duro. O sigui, perquè si tens que anar al porno respectuós, ese no te surt de primeres, a no ser que el busques tu conscientment.
Yeah.
I què veiem? No? Pues veiem un porno que relacions sexuals que van de 0 a 100, coitocentristes, amb violència, el rol de la dona està per baix del de l'home, segons l'orientació sexual tens que fer unes coses o tens que fer unes altres, o sigui, i sempre prioritzant el plaer de masculí, no? I això, pues, claro, crea unes conseqüències. Tot allò que reben es normalitza. I, o sigui, a nosaltres ens passa en l'amor romàntic, no? En la idealització, pues imagina't ells en tot este bombardeig que reben i bueno, i és que és la gran conseqüència de la vulnerabilitat. I si no hi ha una educació sexual per detrás, creuen el que veuen i ho acabaran reproduint i construiran un patró, no? I bueno, és molt preocupant.
Darrerament s'ha sentit molt, no?, que les situacions de violacions fetes per nanos que són adolescents. Dius, com pot ser, no?, que tan aviat ja, i és per això, perquè deuen tenir ja aquests patrons ben interioritzats.
Exacte.
Sí. L'has dit una dada, no?, que em sembla que has dit que era de Save the Children, que has dit que els primers accessos són als 12 anys.
La mitjana.
La mitjana, per tant, hi ha gent més, inclús més jove, no? Em sembla com molt esgarrifós que en aquestes edats, no?
Sí, sí, és així. O sigui, va ser bastant impactant. O sigui, si no m'equivoco, els xics, no sé si eren als 10 o 11 anys o així, i les xiques als 12 i mig o així.
Ja. Bueno, però bueno, em sembla això molt, pues, molt aviat, no? Una edat molt precoç que, bueno, evidentment no estan preparats, no?, amb cap filtre com per poder mirar...
Exacte. Que bueno, possiblement, igual quan cresquen, igual se'ls donen compte de que tot això és ficció. Però potser que tampoc no? D'ahí la importància de donar aquesta informació perquè ells filtren.
I això per ajudar amb aquest filtre, no? Quina actitud creus que haurien de prendre les famílies davant d'aquesta realitat?
Home, tant els pares, mares, no?, han de tindre una actitud activa i de comprensió, no? Perquè no deixen de ser uns infants, uns adolescents, no?, quan tenen l'edat. I que segurament molts de pares prenen mesures per frenar aquest accés prematur, no? Deuen posar contrasenyes als dispositius, en alguns deuen fer comptes per a menors d'edat, però, i això està molt bé, però i n'hi ha que donar informació, i ho recalco molt, no? Que no tinguin temor de donar-la. Més que res perquè siguin conscients dels nostres fills, no? Les nostres filles, que siguin conscients del que poden trobar a les xarxes socials i de també el que ells poden robar, no? Perquè no això és el que ells veien, sinó a lo millor també el que els demanen.
Yeah.
Que això també, mm-hmm. no? I, jolín, és que, a més, no hi ha que obviar que, a veure, hi ha molts, no?, en la joventut, ja els que estan més avançats, pues, que tindran certes necessitats, no? Pues bueno, que tenen que saber quin tipus de material vagin a cercar, a buscar, no? Pues fer-los conscients de que hi ha una pornografia ètica, més respetuosa, que es tracta de ficció, que tenen un objectiu clar, independentment d'un porno o un altre, l'objectiu clar és d'excitar, no? Però que n'hi ha de més respetuós i jo crec que això marca la diferència. I bueno, i això, i penso que tot això el que fa és, la intenció és la que creen un vincle de confiança entre els pares i els fills, no? I de donar-los també, que això és molt important, una responsabilitat com a persona consumidora d'un smartphone, d'internet, de plataformes o del que sigui, no? De que se sentisquen responsables també. Però al final cap tenen ells la decisió.
Sí, el que passa que aquí el problema que també hi veig és que com que sempre el tema de la sexualitat ha sigut com a molt tabú, els pares, no sé fins a quin punt, estan potser prou preparats per afrontar, no?, l'educació aquesta a nivell de sexualitat. No sé, pregunto, eh? La millor és un...
No, totalment d'acord, no? Que tenen molt de tabú. Primerament per desconeixement, perquè els pares, ara si ens fixem, no? I els pares que tindran, els més joves a lo millor tenen 30 anys, 35, molts d'ells l'educació sexual que els han donat ha sigut molt precària.
Ah.
O sigui, igual hauran donat a biologia, a l'assignatura de biologia per tema exclusivament de reproducció, i després dona gràcies si han tingut alguna sessió formativa d'educació sexual. Però l'educació sexual d'abans era enfocada a mètodes higiènics de la menstruació i relacions sexuals amb preservatiu, ETS i ITS. Ja van. I res més. Entonces, claro, i això, cregues o no, pues, dona molta desinformació. Que li tinc que explicar al meu fill o a la meva filla algo que no sé.
Clar,
si una
clar.
Altra vegada fa vergonya, doncs encara més, no?
Sí.
Entonces, lo ideal seria buscar informació, sí, sí, sí.
Clar, una mica que els pares que tinguessin interès de formar-se una mica, doncs, per poder ajudar aquests infants que això, que tenen aquest accés amb aquest tipus de pornografia. I com deies tu, també, simplement les moltes pel·lícules o sèries que surten escenes que també valdria la pena comentar-les amb els fills al moment que ho estan veient. I després, tu com veus, per exemple, a nivell de centres educatius? Perquè sempre una mica el paper que penso, potser estic equivocada, però que s'ha agafat des de l'escola és de donar informació... ja està, una mica passar més pel damunt, que potser no és la seva feina, però creus que també s'hi hauria d'implicar una mica des dels centres?
Sí, sí, i tant. Clar, segons la zona escolar sí que hi ha instituts que fan més xerrades que anteriorment en l'època d'abans, no? Però sí que és molt interessant que s'impliquen, que s'impliquen i que bueno, ells també tenen més recursos, a lo millor, no? per AMPES o la mateixa conselleria, de fer més xerrades i durant més temps, també, no? Ara sí que n'en fan més, igual antes n'en feien una, ara n'en fan tres, però que n'en facin més encara. Jo inclús igual diria un continu, no? Un continu i des de ben menuts, i perquè puguen fer un procés de creixement i garantir un aprenentatge en l'alumnat. I segurament s'evitarien moltes de les situacions que les quals estem vivint, i temo me fa que les normalitzem.
Sí, clar, clar, clar.
I actualment, Jessica, que tu potser estàs més posada, no? Els sí. tallers o les xerrades que es fan als instituts segueixen sent més d'aquest aire de parlar de la menstruació, de les relacions amb precaució i de més, o s'han obert una mica més a la sexualitat en general?
S'han obert moltíssim més. Perquè clar, és algo que no, que la temor, no, d'aixòs pares de ai, que a mi hijo què li vas a ensenyar, no? I és que clar, l'educació sexual va més enllà de la vulva, el penis, no? S'ensenyen o sigui, s'ensenyen les emocions, la seva gestió, els sentiments, el respecte, l'autoestima, ficar límits, que això moltes vegades el dir no també costa molt, no? Les relacions saludables, o sigui, és que és un gran paraigua la sexualitat, no? I això és el que s'està reflexant en l'educació sexual d'avui en dia.
Però tu coneixes els programes que s'estan duent a terme en els centres o les xerrades que es fan?
De tots els centres no el sé, però sí que és veritat que segueixo diverses sexòlogues, no? Que sí que estan anant a centres i és el que fan. Fan una educació, diguéssim, més afectivo-sexual, com se diu ara. I la veritat que, o sigui, no és sols una sessió, sinó que potser són dos, tres, i estan molt contentes perquè poden obrir molt més de camp i no anar a una simple... a lo que s'anava antes, diguéssim, no? Antes era... en una sessió tenies que donar tot i entonces que prioritzaves, que no se quedaren embarassats, no? Que no se quedaren embarassades i que no agarraren VIH. I ara, pues, en fer-ne més, pues, el ventall s'obri molt més i pots profunditzar més, pues, en les emocions, en els sentiments, no? En els límits tan important, no?
I aquestes xerrades estan proposades pel Departament d'Educació?
Les busquen ells. Sí.
Ah. Les busca el mateix departament, no les escoles.
Sí, molts de centres les busquen ells.
Ah.
Sí. O sí. Inclús a vegades estan també detrás les AMPES. Bueno, a la meva zona se diu AMPA.
Sí, com a projecte o com a programa del Departament d'Educació o de la Conselleria, en el cas del País Valencià, no existeix un programa com a tal.
No.
No? Són els diferents centres o
almenys
instituts, no?
Que... a la meva comunitat, no.
Com també potser estaria bé, no?, que les AMPAs organitzessin activitats o xerrades o tallers.
Exacte.
Per formar els pares,
també.
No? Per orientar els pares de dir, bé, davant d'aquest allau d'accés a la pornografia, què podem fer com a pares, com podem orientar els nostres fills, perquè trobo que és un tema que en alguns moments es va bellugar i semblava que es volia tirar endavant, però després, com si s'hagués una mica diluït, i ara en aquests moments jo trobo que és molt important que hi hagi aquesta formació.
I tant.
I a quina edat creus que s'hauria de començar en l'educació sexual amb els infants?
L'ideal seria des de ben menuts. Des de ben menuts. O sigui, intento sempre analitzar-lo, no? I com qualsevol altra àrea, no? Quan són xicotets, sempre els preguntem, no? On tens els ulls, no? On tens la boca, on tens les orelles? I te van senyalant i tu, ah, que bé, mira si sap, no? I per què no ho fem? On està la vulva? On està el penis? També important que sàpiguen que existís, no? O igual com ens ensenyem a com se tenen que netejar quan estan a la dutxa, no? Pues, detrás de les orelles, rasca't. O entre els dits també, pues, lo mateix, com se neteja una vulva, com se neteja un penis, no? I més de lo que estava comentant antes, no? No limitar-nos tampoc sols als òrgans sexuals, sinó també a les emocions, no? Quines hi ha, com s'expressen, no? Trobo que tot això des de ben menuts ja se pot començar a treballar, sempre adaptant, no? I correspon, o sempre adaptant el que expliques a la seua edat i a la seua comprensió. al igual que fem, per exemple, matemàtiques, no? a parvulari. Quan tu estàs a infantil, ens ensenyen ja els números, no? que te vagis familiaritzant. I tal com vas creixent, pues, te van donant més nivell. Pues això és el mateix. L'educació sexual és igual.
També penso, no, que ara escoltant-te, no, que segurament als professionals de l'educació també ens falta una mica de formació en aquest camp, no? La part potser més emocional, potser la, bueno, la dominem més, no, de tractar-la i treballar-la amb els nens i nenes, i penso que en totes les escoles tenim aquesta visió emocional, no? Però clar, aquesta part més afectiva sexual crec que sí que la passem més per alt, no? No sé, suposo que també és qüestió de formació, no? Abans ho dèiem dels pares i les mares, però igual també els professionals que estem a les escoles o als instituts, doncs potser també ens falta, no? Ja no per tabú, sinó per com abordar-ho, com normalitzar-ho, no? El que dius tu, preguntem on està el nas i no preguntem on està la vulva o...
Ja, però amb això jo voldria explicar una experiència. Jo ja estic jubilada, però sempre vaig estar amb nens d'educació infantil. I jo això ho tenia claríssim. I a la classe ho fèiem. Jo vaig fer una reunió, les reunions que fèiem normalment amb els pares, se'ls informava del que faríem durant el curs, i un dels temes que vaig dir que tractaríem era aquest, i que per tant doncs, parlaríem obertament i ho faríem. Però jo el que em pregunto és si ho fes ara, jo no sé si algun pare m'hauria denunciat. Perquè, clar... hi ha gent ara que s'agafa amb moltes coses, saps? Sí. I no sé fins a quin punt veurien tan natural que a la classe ensenyessis una vulva, on, saps? I dius, sí. Jo en aquests moments m'ho plantejo. I penso, jo ho vaig fer i sense cap problema, perquè et dic, els pares jo els vaig informar, nosaltres fèiem... La classe, això, quan parlàvem del cos, parlàvem de tot el cos, i ja està. Però tinc aquest dubte, la veritat.
Sí. Això ja és més opinió, penso. Sí que és veritat que això no sols se veu en el tema sexual, sinó se veu en una barbaritat en altres aspectes, en altres àrees. I és que no era la sensació com que antes se donava molt de vot de confiança al professorat, no? I era com, tu sí. De la teua classe fas el que vulgues, és com si sigui el teu fill, me l'eduques o el que sigui, no? I ara és com que dona la sensació com que sempre estan qüestionant. I perquè no sols és en la sexualitat, sinó a lo millor te porten una fitxa i això perquè t'ho fan fer. O... I jo trobo que és el fet de... I, bueno, i també el desconeixement. No? Tornem al mateix d'abans, no? Sexualitat. Nos vamos a vulva, t'ensenyaran com ficar un condó. I no és això. Entonces, la desinformació també fa molta temor.
Clar.
I el tabú. No? Molta temor i el tabú. I penso que és una mica això, no? El fet de un poc la desconfiança i també la desinformació.
Sí, sí. I tu com a professional has estat treballant amb algun centre doncs, atenent pacients o persones que han vingut a buscar la teva ajuda? No, si ens pots donar alguns consells o ens pots posar alguns exemples de situacions que hagis pogut tu orientar o reconduir o això.
Bueno, actualment estic fent educació afectiva sexual a una associació de malalts mentals en trastorn mental i clar, me trobo en persones de 20 anys hasta 60 i claro, adaptar-lo a tots és un poc complicat, però la veritat que és molt enriquidor perquè són molt participatius, no m'ho esperava, tinc que dir-ho, no m'esperava que siguin tan participatius, però la veritat que a nivell de parlar de sexualitat estan molt oberts, tenen moltíssima curiositat. Sí que és com es començant, no? Però la veritat que promete mucho.
Molt bé.
Estic molt contenta de i sobretot per la curiositat, no? Ese interès és el que, fa que, continuem lluitant per aquesta educació afectivo-sexual i sobre els, drets, al fin i al cap, no?
Molt bé, i així responen bé, això també és molt gratificant, eh?
I tant. I, bueno, i també te pregunten dubtes que tenen, no? I que altra persona diria, ai, pues això és que a mi me pareix tan normal, i el que a un li pareix tan normal, a l'altre pues és un tabú que té perquè mai li ho ha explicat ningú.
Clar.
I això també està bé, perquè entre ells també s'enriqueixen una barbaritat.
També, Jessica, amb les teves paraules potser, no? Jo em quedaria una mica que crec que en cap cas has parlat de prohibir-ho, no? Sinó de normalitzar-ho, de parlar-ho i de compartir-ho, no? Sí. Nens i nenes amb les seves famílies o escoles o... Sí. No, en cap moment has dit la paraula prohibir, que potser també és un...
No, no.
És una de les fórmules que s'aplica, no? Prohibit entrar a tal lloc, no? I clar, això l'únic que fa és despertar més la curiositat.
Prohibit, està dit prohibit.
Molt bé, doncs, si no vols afegir res més, donaríem per acabat aquí el programa i et volem donar moltes gràcies per haver-nos donat aquestes orientacions i consells per ajudar-nos a prendre consciència de la importància d'abordar el que és l'educació sexual. Jo penso que tant des de les famílies com des dels centres educatius. I a veure si entre tots podem anar encarrilant una mica aquest jovent que tan aviat entra a dins el camp aquest de la pornografia. Moltes gràcies, Jessica.
Moltes gràcies a vosaltres també per invitar-me. Sí que, si puc, m'agradaria afegir una coseta.
Oh, i tant.
Antes, quan comentàvem, no? I algo que tenim que tindre molt clar és que no tots tenim que saber de tot, no? I que no passa res si no sabem, però sí que tenim que ser responsables de on ens podem dirigir per aprendre.
Molt bé.
I un consell que donaria als pares, als professors, és que hi ha moltes professionals que fan xerrades dirigits per saber com explicar als nostres infants i joves. També tenen llibres, fan molta difusió i estan a l'abast de tots. Per exemple, Anna Sàlvia, Elena Crespi, Arola Poc, Maria Esclapet, Sílvia Català, o sigui, són professionals que fan moltíssima difusió i que tenen recursos pues, que ho aprofiten. Que ho aprofiten i sobretot el que havia comentat Montse, no? Que una vegada potser s'han llegit un llibre en els seus fills o en els alumnes, o se l'hagi llegit el pare i després li ho explique als fills, que ho comenten, no? Si aquest feedback de si què han après, quins dubtes han tingut, si tenen més dubtes, no? Aquest feedback és el que ens ensenyarà si ho està assimilant o no. I així també aprenem més els adults que no han tingut tampoc una educació sexual. Aquest seria un consell que donaria per si necessiten una miqueta de llum en l'educació afectivo-sexual.
Molt bé, moltíssimes gràcies. Jo penso que és la clau aquesta, no? Si no saps una cosa, intentar buscar els recursos per poder-te'n sortir.
Exacte.
Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Fins una altra. Fins aquí el programa L'Art d'Educar. Ara donem pas al programa El Planeta. Recordeu que podeu tornar a sentir aquest programa demà diumenge i el dimarts a les 6 de la tarda, que repeteixen els programes del dissabte. La Montse Mateu, el Jordi Soldevila, que ens ha fet de tècnic, jo mateixa, la Dolors Sallés, us desitgem un bon cap de setmana i un bon estiu.
Bon estiu!